Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això el Consell Audiovisual de Catalunya els hi ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors i programes de control parental. Mitjançant l'Oficina de Defensa de l'Audiència, els ciutadans podem queixar-nos i denunciar quan trobem un contingut que pot ser perjudicial pels menors. Troba més informació al web cac.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Aquest dissabte a 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà des de la Catedral de Barcelona l'Eucaristia en motiu de la imposició de pali de l'arcabisbe Joan Josep Omella. Una eucaristia presidida pel nunci del Sant Pere a Espanya, Renzo Fratini. Serà aquest dissabte 3 de desembre a 11:45 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. S'ha acabat aquest vespre la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. S'ha projectat la pel·lícula L'editor de llibres, de Michael Grandash. La presentació i el col·loqui han anat a càrrec, en el cas d'aquesta última nit, de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ha estat al Verdi Park, del barri de Gràcia de Barcelona. Així es posa el punt final, també amb la projecció que s'ha fet a la Filmoteca de la pel·lícula La vida, una malaltia mortal de transmissió sexual, de Christophe Sanusi, del que ha estat tota una experiència de posada en escena a través de la gran pantalla de tot el que són valors i potencialitats de l'espiritualitat, diversa, però amb un únic denominador comú, l'obertura a la transcendència. Això és el que ha estat la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que va creixent pel que fa a participació i projecció, i des d'aquí volem saludar la iniciativa que, i també el fet que l'hagi assumida des de fa uns anys el govern de Catalunya. Felicitats, doncs, avui als organitzadors de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Avui presentarem la nova etapa de la revista Dialogal, que celebrarà aquest canvi demà a 7:45 del vespre a la seva seu a Barcelona. Ens acompanyarà uns minuts la seva directora, Clara Fons. I presentarem com a creient de la setmana l'ortodox grec Christodoulos Ayoritis, rector de la parròquia ortodoxa grega de Barcelona i vicari arcabisbal per Espanya Oriental i Andorra del Patriarcat de Grècia. Ell ens explicarà com viu la seva fe i com està actualment la presència de les comunitats cristianes de l'ortodoxia grega a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Això és el que us proposem i més coses fins a 11:45. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so, el Joan Trias a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
La iniciativa interreligiosa que presentem avui té un nom propi, el de la revista Dialogal. Aquesta publicació inicia amb un acte formal que es farà demà, nova etapa. Dialogal compta a partir d'ara amb col·laboradors com ara Laia de Ahumada, Agustí Pàniker, Eulàlia Tort, Joan Andreu Rocha, Joan Estruc i molts altres. Un disseny totalment renovat i a tot color, amb noves seccions, un nou web i presència a les xarxes socials, a més de la possibilitat de llegir la revista online a través d'iQuiosc, són algunes de les principals novetats. Dialogal, recordem-ho, és una revista interreligiosa, plural, que va néixer amb l'empara de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Ens acompanya la qui és des de fa poc temps la directora de Dialogal, Clara Fons. Clara Fons, bona nit, benvinguda a Ràdio Estel, a Temps de Diàleg.
Bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per la seva presència. Clara Fons és directora ara de la revista Dialogal, és sociòloga i també ha estat implicada a través de la mateixa publicació a l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Com descriuria o explicaria breument, per començar, aquests nous canvis, aquesta nova etapa que es presenta demà per a Dialogal?
Doncs potser podríem dir que el principal canvi és que fem un passet més endavant, obrim una mica més les mires de la revista i no parlem només de religions i de diàleg interreligiós, sinó que parlem també a partir d'ara d'espiritualitat o de la dimensió espiritual de la persona en un sentit ampli. Una espiritualitat aquesta que neix més d'una interioritat responsable, que es compromet amb la resta de persones i el món, no? Llavors, per això en aquesta nova etapa de Dialogal parlem no només de religió i de diàleg interreligiós, sinó que també parlem, inevitablement, de diàleg intercultural i de recerca de sentit.
Mm-hmm. És un anar més enllà amb la interpretació, l'aprofundiment, filosofia molt pròpia de les publicacions en paper, ara que tenim altres mitjans, potser és la manera que la gent les continuï llegint.
A veure, tant de bo, tant de bo. També donem l'opció de llegir-la a través de digital, però de moment intentarem mantenir la versió en paper i tant. Sí.
Molt bé. L'acte que servirà per presentar aquesta nova etapa de la revista Dialogal es farà demà a 8:15 de la tarda al Palau Mercader del carrer dels Lledó número 11, primer pis de Barcelona, que és la seu pròpiament de... em sembla que és la seu, no?, de l'UDIR, de l'Associació UNESCO per al Diàleg.
Sí. Exacte, correcte, sí, sí.
Hi haurà una benvinguda del director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Francesc Torredeflot, i la mateixa Clara Fons, directora de Dialogal, i després un diàleg entre Xavier Meloni i David Fernández, amb la moderació de Marc Griera, i la clausura a càrrec del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, i una intervenció musical del fundador i director de l'Orquestra Àrab de Barcelona, Mohamed Suleiman. És aquesta la previsió i suposem que així serà, no?, demà al vespre.
Sí, aquesta és la manera com ho hem preparat, també volent posar de manifest aquesta nova línia de Dialogal que inclou la diversitat, la profunditat i el respecte a les diferents maneres de pensar. Ens sembla que és que les persones que participen en l'acte, doncs, poden aportar aquests valors de Dialogal.
La presentació té importància en aquests moments, la presentació en un lloc físic, creuen vostès que pot ajudar, no?, a rellençar i a promocionar la revista?
Sí, la idea també és per nosaltres fer una mica de celebració. Portem gairebé 2 anys ja renovant, treballant per renovar aquesta revista, i ja va sortir el primer número de la nova etapa, ara ja tenim a impremta el segon, i és també una manera de reconèixer una mica la feina que hem fet totes les persones que hem participat en aquesta nova etapa. O sigui que, a banda de ser un acte públic per donar a conèixer i per fer més ressò de la nova etapa, també és un acte d'autoreconeixement i de dignitat per totes les persones que estan involucrades en el procés de la revista.
Fantàstic. Aquesta nova etapa arriba a mans d'Editorial Mediterrània, que gestiona l'edició, no?
Correcte, sí.
Dialogal és una revista nascuda l'any 2002 i primer publicada per l'editorial El Ciervo fins al desembre passat, després ha passat a aquesta nova edició de Mediterrània, com dèiem, amb periodicitat trimestral. Dialogal, d'alguna manera, pretén, dins aquest pas més que ha donat i continuant en paper, recuperar una mica la dignitat d'aquestes revistes de paper de contingut social i religiós, perquè n'hi ha d'altres també, no és l'única. Què en pensa d'això?
Sí, pensem que també el tipus d'informació que donem i el tipus de reflexió que pretenem fer amb la revista és més fàcil fer-ho amb una revista en paper que no pas amb un espai digital. És una lectura més pausada, amb la que intervenen el tacte, l'olor... Per això també utilitzem materials respectuosos amb el medi ambient, el disseny és molt acurat... Sí, pensem que és una manera de transmetre millor allò que volem oferir al lector.
Per acabar aquesta breu conversa amb la directora de la revista Dialogal, Clara Fons, li volem preguntar què diria vostè als creients de les diferents religions que ens poden estar escoltant o amb els quals pot parlar vostè a través d'Audir sobre l'existència d'una revista així. Què els diria des de la diversitat, que està al servei de tots, que poden consultar, que poden conèixer altres creences més enllà de la pròpia?
Què els diria com a Dialogal?
Sí.
Bé, en Dialogal la finalitat última és oferir un lloc que propici establir un diàleg mateix i que ens descobreixi a l'altre. Pensem que aquest diàleg pot afavorir molt l'enriquiment personal i a la millora social.
Moltes gràcies per aquests minuts. Clara Fons, directora de la revista Dialogal. Coincideix aquesta presentació també amb la celebració del Dia Mundial de Lluita contra la Sida. En altres èpoques, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós havia promocionat algun tipus de pregària interreligiosa. No sé si aquest any es fa contra la Sida.
No en tinc constància. Em sembla que aquest any no es farà.
Bé, en tot cas, a totes les creences els podem demanar que preguin des de la seva tradició i des del seu costum pels malalts d'aquesta problemàtica de la sida que tant afecta milions de persones arreu del món, certament. Que vagi molt bé. Ha estat un plaer conversar amb la màxima responsable actual de la revista Dialogal. Molta sort, molts ànims i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies per convidar-me.
Bona nit.
Bona nit.
Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Conferència Episcopal. Cristianisme. Organisme de l'Església Catòlica que plega i coordina el conjunt dels bisbes d'una regió eclesiàstica, generalment d'un país. La Conferència Episcopal no és una instància jeràrquica o pròpiament un òrgan de govern, sinó que té un ús de coordinació. Sorgeixen al començament del segle XIX i s'organitzen definitivament a partir del Concili del Vaticà II. Les creences que es miren i es coneixen.
Coneixerem tot seguit el creient de la setmana. Avui és de l'Església Ortodoxa i concretament del Patriarcat de l'Església Ortodoxa Grega a Barcelona. Parlarem amb el vicari arcabisbal per Espanya Oriental i Andorra del Patriarcat de Grècia i també rector de la parròquia ortodoxa grega de Barcelona, Christodoulos Aioritis. Christodoulos Aioritis, com altres ortodoxos cristians a casa nostra, han celebrat avui la festa de Sant Andreu, el primer dels apòstols per a les esglésies orientals. Ens escolta ja, pare Christodoulos Aioritis. Bona nit, buenas noches i benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Buenas noches.
Moltes gràcies per la seva presència. Com està?
Bien, gracias a Dios y os agradezco por la invitación de hablar así un poco en este día tan importante para nosotros.
Sí, ¿por qué es tan importante San Andrés para las iglesias ortodoxas?
Porque el San Apóstol Andrés, el primer llamado, el Protócritos, es el fundador de la Iglesia Oriental, la Iglesia de Bizancio, de Constantinopla, de la Iglesia Ortodoxa.
Uh-huh. El primer llamado es también por una cuestión cronológica, es el primero al que Jesús eligió.
Sí.
Bé, per tant, Andreu, també celebrat, lògicament, per les esglésies catòliques romanes, perquè és un apòstol molt important, és especialment referència per als ortodoxos. De fet, el papa Francesc, moltes vegades, quan parla dels germans ortodoxos, parla també del germà Andreu, no? El germà Andreu,
sí,
el successor d'Andreu.
La visita ecuménica del Santo Padre Francisco hace 2 años, el mismo día, en la nuestra sede en Constantinopla, cuando ha tenido la reunión y a celebrar juntos en 2014, en día de San Apóstol Andrés, en Patriarcado Ecuménico.
Molt bé. Com està organitzada la presència de l'Església Ortodoxa Grega a Barcelona i a Catalunya? Com esteu actualment?
Actualmente estamos mucho mejor que en principio. La parroquia ortodoxa griega fue fundada en los años 75 aquí en Barcelona, pero no era algo muy concreto, con un programa diario de misa o de cada domingo. Se hacían algunas veces al año la misa. Y desde 2011, cuando yo empecé aquí como misionero en Barcelona y párroco de la parroquia, pues hemos empezado a celebrar la Santa Misa todos los domingos y las fiestas importantes de la Iglesia. Uh-huh. Y vamos creciendo con los parroquianos. Los parroquianos nuestros son todos, la mayoría son de nacionalidad griega, pero también las familias griegas que viven aquí muchos años son familias mixtas. Entonces, que también hay españoles o catalanes que son en matrimonio con griegos. Uh-huh. Entonces celebramos la misa en griego y decimos que algunas palabras en castellano para la persona que no entiende, que entiende durante la misa que se oficia y que decimos.
Uh-huh. Bé, doncs, molt interessant el que ens està explicant, perquè els vincles amb Grècia són, diguéssim, el nexe d'unió, però qualsevol creient cristià pot participar, no?, de les celebracions i de l'experiència pastoral de l'Església Ortodoxa Grega a Barcelona. A quina església, a la Basílica de la Concepció, tenen cedit un espai, no?, actualment, a Barcelona?
Sí, actualmente nosotros celebramos la misa y tenemos la sede de la nuestra parroquia en la parroquia de la Concepción, aquí en Aragón, donde nos sentimos muy bien y nos sentimos como hermanos. Y porque aquí en Barcelona, desde el principio, hemos encontrado este amor fraternal que existe entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, pero no un amor fraternal solo de palabras, también de obras. Y estamos muy contentos aquí en la parroquia de la Concepción. Celebramos en la capilla de Montserrat y ahora hace unos 3-4 años que hemos tornado un poco que la capilla con los iconos ortodoxos y el iconostasio para poder celebrar la misa en rito bizantino.
Uh-huh. Avui parlem amb Cristòdulos Ayoritis, rector de la parròquia ortodoxa grega de Barcelona, és el creient de la setmana, també vicari arcabisbal per Espanya Oriental del Patriarcat de Grècia. Com viu vostè la fe cristiana des de l'ortodoxia? Vostè, a més, ve de la vida monàstica. Vostè va ser monjo a Monte Athos. Després escoltarem una cançó precisament dels monjos de Monte Athos i després va venir aquí per atendre les comunitats gregues. Com és la seva història personal i com viu la fe?
Pues en principio fue un cambio enorme desde la vida monástica en la vida de Barcelona. Un cambio enorme. Fue un poco difícil, pero con mucha paciencia y con mucho amor y poco a poco hemos conseguido a fundar esta parroquia y a, bueno, hacer solo la parroquia, pero hacer la parroquia viva para poder participar los parroquianos que tienen necesidades espirituales aquí en Barcelona.
I se'n troben, no?, i dins la llibertat i la pluralitat de persones que tenen aquestes necessitats espirituals.
Sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí.
Bé, moltes vegades en el treball ecumènic entre els cristians, la presència de la cultura grega és fonamental per entendre la mateixa versió original, per dir-ho així, del Nou Testament, dels evangelis, de les cartes apostòliques. I és habitual, per exemple, fins i tot en les celebracions al Vaticà, sentir un lector de l'Evangeli, un diaca normalment, que llegeix també en grec, no? El grec, sí, és molt important. Sí, aquí, vostès...
Hemos visto que aquí en Barcelona, en la Sagrada Família, con el nuevo arzobispo y con el anterior cardenal de Barcelona, sí...
Sí, oi? Per tant, és una bonica significació de la voluntat de tornar a estar units als cristians, per entendre'ns.
Sí. Bé, la verdad es que nos encontramos muy bien aquí en Barcelona. Hemos encontrado este amor fraternal y esta buena colaboración, no solo con la Iglesia Católica, pero también con la ayuda de la Generalitat de Cataluña aquí. Nos encontramos muy bien aquí. Desde el principio han estado a nuestro lado.
Sí, el temps és limitat i, lògicament, no podem rescatar tota la història de les divisions entre l'Església de Roma i les esglésies orientals, especialment amb l'ortodoxia per països, però sí que és veritat que dintre d'aquest treball també Grècia és un lloc especialment històric per a l'ortodoxia i no sempre han estat fàcils les relacions amb els catòlics. Vostè ho viu aquí molt bé i ho celebrem, però ara mateix com està l'Església a Grècia, l'Església ortodoxa?
Pues ahora la Iglesia ortodoxa está bien, pero mal. Ahora se confronta con los problemas sociales que hay, con la pobreza, con los refugiados que se encuentran en Grecia. Entonces es que tiene que trabajar mucho con estos temas de la pobreza y de los refugiados.
Certament, el drama dels refugiats a Grècia, sumat a la gran generositat d'aquest poble, tenint en compte les enormes dificultats econòmiques que ha patit els últims anys, fa molt difícil, no?, la vivència i la caritat cristiana, no?, a la qual tots estem cridats com a creients.
Claro, sí, pero la Iglesia tiene que estar como una madre para todo el mundo, indiferentemente de qué confesión es, si es ortodoxo, si es otro, tiene otra fe, pues tiene que estar para todos.
Bé, moltes felicitats per a Cristo Dolor Sayoritis, per la festa avui de Sant Andreu, festa molt important per a tots els cristians, també en l'inici del temps d'Advent i en el camí cap al Nadal, a les esglésies occidentals el 25 de desembre, però bé, el Nadal és el mateix per a tothom, no? Encara que se celebri el 6 o el 7 de gener, també.
Sí, nosotros celebramos en el mismo día de 25 de diciembre. Sí.
Molt bé, doncs benvinguda sigui també aquesta integració territorial aquí amb el 25 de desembre. Hem parlat amb Cristo Dolor Sayoritis, rector de la parròquia ortodoxa grega de Barcelona, ens ha explicat breument la seva fe, i ara donarem pas a una cançó, sempre ho fem per acabar el testimoni del creient de la setmana. És una cançó que es diu El cant dels monjos, de Monte Athos. Què li diu vostè a aquest estil monàstic que ja pot sentir de fons?
Pues la vida monàstica és una vida de tranquil·litat, una vida de oració, una vida que està total diferent, un lugar donde te encuentras más cerca de Dios, pero también cerca de la humanidad. Es un lugar de oración.
La oració que la necessitem molt en el món, eh? No és apartar-se del món, sinó connectar amb Déu perquè el món sigui millor, no? Podem dir-ho així. Doncs ens quedem amb aquesta cançó de Monte Athos, a Grècia, el cant dels monjos, i donem les gràcies al pare Cristo Dolor Sayoritis, també vicari arcabisbal per Espanya del Patriarcat Ortodox de Grècia. Una abraçada, bona festa de Sant Andreu, el poc que queda ja, i fins a una propera ocasió. Bona nit.
Moltíssimes gràcies i felicidades a vosaltres també en aquest dia.
Adéu-siau. fins aquí aquesta nova edició de Temps de Diàleg. A Ràdio Estel, gràcies per la vostra companyia. Amb aquest ressò monàstic de l'Església Ortodoxa Grega, us agraïm la vostra presència, com sempre, a l'altra banda. Tornem, l'equip de Temps de Diàleg, dimecres vinent, encara que hi serem en aquesta setmana amb tantes festes. Us tornarem a acompanyar a les 11 de la nit, el proper dimecres, a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so, del Joan Trias a la producció, de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
Temps de Diàleg. Persones creients que parlen i escolten.